L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, ho sento, no m'agrades. És difícil dir no, i encara més quan acabes de conèixer algú i t'adones clarament que no t'interessa. Aleshores, què fas? Doncs dir la veritat, aconsella la psicòloga Sílvia Llop, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, juntament amb Laia Sabater i Noemí Seba. Diu la Sílvia que dir no m'agrades després d'una cita no vol dir que siguis mala persona, perquè si no ho fas, tu saps que no tornaràs a quedar amb ell, però et continua escrivint amb il·lusió, i tu sents un nus a l'estómac cada vegada que veus el seu nom a la pantalla. Prefereixes inventar-te que tens molta feina i creuar els dits perquè copsi la indirecta abans de dir la veritat. La teva aversió al conflicte està bloquejant la teva honestedat. I així s'allargassa una mitja relació que no porta enlloc i que segurament acabarà malament, o almenys acabarà, perquè continua la Sílvia Llop. Dir no m'interessa, continuar parlant, o no m'interessa trobar-nos, no és cruel. Sí que ho és deixar que l'altra persona es quedi esperant, qüestionant la seva vàlua o analitzant els teus silencis. Permetre que algú et deixi anar a temps és un acte de respecte cap a l'altra persona i d'alliberament cap a tu. Saludem la Sílvia Llop, la Noemí Seba, la Laia Sabater. Senyores, benvingudes. Gràcies
hola,
per ser
hola.
Nosaltres, ben retrobades.
Hola, què tal, Gaspar?
Sílvia, et sents identificada amb tot el que acabo de llegir? Estàs d'acord amb tu mateixa?
Sí, jo continuo estant d'acord amb mi mateixa en aquest tema, per lo menys.
Ho sento, no m'agrades? Creus que hauria de ser una frase més recurrent, que s'hauria de dir més?
A veure, la frase així tal qual potser no... És més aviat el concepte. O sigui, ja no vull seguir-te coneixent, no sé, no m'ha convençut el que he vist, no? O sigui, al final és quan tu sents que estàs quedant amb algú o que has començat a conèixer algú i ja no ho vols fer més, ja no vols quedar més, ja no vols seguir coneixent aquesta persona, ho has de dir. I aquest és el missatge real. Com ho diguis, bueno, això ja és un altre tema i ho hem d'intentar dir de la forma més assertiva possible, intentant no fer mal a l'altra persona, perquè hi ha coses que no cal dir, però sí que s'ha de dir que ja no volem seguir coneixent algú.
Sí, i esteu d'acord, Laia, Noemí?
Sí, jo crec que l'honestedat és important, potser no la transparència, no? Però sí ser honest amb l'altra persona, no?
I tu veus a la consulta que ens costa?
Molt, jo crec que en general ens costa molt, com et diria, tolerar la incomoditat i les sensacions, no? Incòmodes que tenim quan amb el que nosaltres anem a dir sabem que o podem fer mal o incomodarem a l'altre, no? Aquella sensació de vergonya, d'incomoditat, ens costa molt sostenir-la i per això a vegades també tirem enrere de no dir-ho. Més que per cuidar l'altre, jo crec que també perquè no ens ve de gust passar aquella situació, no? És incòmode. I crec que és normal que ens costi, el que passa que a vegades també ens posem en la tesitura de ser molt transparents amb l'altre. Jo crec que no cal ser tan transparents en dir, escolta, mira, no estem encaixant, jo estic en un altre moment. Tampoc cal dir-li, mira, és que les coses que he vist de tu no m'agraden. Jo crec que no cal, no? O sigui, el no eres tu, sóc jo, a ningú li agrada, però bueno, a mi em consola, saps? No cal que em vinguis a dir-te el que no t'ha agradat.
Si tu ets partidària d'una mentida pietosa?
Com d'una veritat a mitges, sí. Sí, o sigui, que l'altra persona sàpiga que ja no estàs interessat, jo crec que ja és suficient.
Sí. I tu, Noemí,
què penses? Sí, estic d'acord, també amb la Laia. I és que al final és important com fem el tancament, no, de les històries, perquè potser aquesta sinceritat excessiva, no, em porta a tenir una narrativa en mi mateixa de, ostres, què he fet malament, per què no li agrado, no? Què és el que a mi em falta, què és el que potser jo no he estat suficient, no, per aquesta persona. I bueno, ja està, no cal potser entrar en detall de si personalment no m'encaixa, sinó mira, és que potser no sento el que m'agradaria, no, per continuar. O sigui, bueno, un equilibri entre ser sincers, però sense ferir, no, gratuïtament.
I això, tot plegat, Sílvia, és important en el context en què hi ha moltes cites. Totes les aplicacions de cites fan que, no, que potser la persona tingui més necessitat de deixar les coses clares, o per bé o per mal.
A veure, la necessitat de deixar les coses clares hi és sempre, en una interacció entre dues persones. El que passa que ara, clar, com estem en una època en la que és més fàcil aconseguir cites, crec que és això el que volia dir, llavors, clar, aquestes converses s'han de donar més. Sobretot perquè també hi ha persones que de sobte estan coneixent a diverses persones a la vegada. Per la qual cosa, si alguna li encaixa, haurà de dir-li que no a les altres amb les que també està quedant, per poder-ho tancar i seguir només amb aquella persona. Llavors, ens veiem obligats a tenir aquest tipus de converses. Passa que hi ha gent que no les té, i llavors ja passen doncs, el ghosting, que algú desapareix de sobte i no saps què ha passat, si ha tingut un accident, si ja no li agrades, què passa. I clar, per això és tan important tenir aquestes converses, perquè la persona que està a l'altra banda es mereix sentir almenys, bueno, sé que ja no em vols seguir coneixent, i això és suficient per almenys poder seguir fent el teu procés i no quedar-te enganxada en una història que s'ha quedat a mitges o en l'aire.
Però, o sigui, i això no ho veus com jo, que és que, per exemple, la generació dels teus pares o avis no tenia tantes cites i que, per tant, potser no feia falta parlar tan clar?
Home, no tenien tantes cites, això segur, però jo crec que sempre fa falta parlar.
Parlar clar sempre, que... evidentment, clar. Evidentment, sí. Sí. I vosaltres veieu, Sílvia, patiment en aquest sentit a la consulta? Bé, del ghosting no cal ni parlar-ne, evidentment que sí, no?
Sí, i tant, i això són consultes que et venen cada dia. I és com, és que estava coneixent aquest noi o aquesta noia, és igual, i de sobte m'ha començat a espaiar les converses, de sobte tenia abans molt de temps per quedar i molt interès per quedar, i ara és com que té l'agenda de ministre, i per fer una quedada, mare meva, ara he de veure si igual puc, perquè potser tinc no sé què, llavors ja t'avisaré, ja t'ho diré, arriba el dia i tu li has de preguntar, escolta, però al final quedem o no quedem? Bueno, no ho sé, després et dic, i després al cap de 5 hores, quan evidentment ja ha passat l'hora de la cita i tot, et diu, ai, que al final no he pogut. No? Llavors, això és una forma de donar llargues esperant i desitjant que l'altra persona ho entengui i digui, vale, doncs no em vol seguir coneixent, però sense tenir aquesta conversa. I a vegades és necessària. Hi ha persones que ho entenen i diuen, vale, doncs adéu. I altres persones que es queden enganxades, com quan un ordinador es queda penjat allà donant voltes, doncs exactament això, perquè clar, no hi ha hagut un tancament. Llavors la persona es pregunta, bueno, igual sí que té molta feina, o igual és que li ha passat alguna cosa a la vida, però en realitat sí que vol estar amb mi. I llavors et comences a fer totes aquestes càbales i això genera molt de dolor.
Clar, i això va increixendo, no? O sigui, quan més temps passa, no? I més li donem voltes, per cert, Laia, aquest és el títol del teu últim llibre, com a dejarte dar vueltas a todo, doncs, aleshores hi ha més dolor psicològic, no, Sílvia?
Clar, exacte. A veure, hi ha gent que és capaç de dir, vale, doncs fins aquí, o sigui, ja porto diversos dies o porto setmanes donant-li voltes a això i ja ho tanco. I hi ha persones que no, que els hi costa molt més perquè no tenen aquesta explicació, és com que es va acumulant aquest dolor, es va acumulant els pensaments en bucle, es va acumulant la sensació de no ser suficient. I clar, això fa molt de mal, per això és important saber-ho, i si li podem evitar a algú aquest dolor, doncs fer-ho, perquè encara que costi i no faci molta gràcia mirar algú i dir-li, escolta, no et vull seguir coneixent, doncs al final li estàs tractant amb respecte, que és el mínim, no?
Laia?
Sí, o sigui, estic molt d'acord amb el que diu la Sílvia, que al final estava just pensant en una part del que ha dit, no? Hi ha persones que es queden penjades i hi ha persones que no. Jo crec que també les persones hem d'aprendre a llegir-nos una mica més. Tu, quan tens una persona davant, pots saber si amb aquella persona donant-li una llarga serà suficient com perquè aquella persona et torni a dir de quedar, tu tampoc, i a lo millor les dues persones us quedareu còmodes amb aquesta manera de tancar-ho. Però quan veus que tens una persona davant que no, que té una altra manera de fer, que per part d'aquella persona continua havent interès, jo crec que forma part també de cuidar els altres, no? Abans, amb la Noé, abans de començar, dèiem que últimament veiem molt... que potser ens està costant una mica sostenir els vincles, no? Que potser abans tot era sostenir el vincle i jo no existeixo i ara potser és una mica al revés, no? Crec que en el moment en el que tu interacciones amb algú, encara que sigui molt poquet, ja tens una mica de responsabilitat sobre el que tu, sobre com ho manegaràs una mica, no? No saps què li pot passar perquè cadascú venim amb la nostra motxilla, però home, si tu veus que amb aquella persona li faràs un favor dient les coses, no? I sent clar... Pues jo penso que per això estem, no? O sigui, que és un compromís que hauríem de tenir tots un cop comencem a conèixer gent. Que crec que ara tot això és com que s'ha tornat una mica superficial. Em fico aquí, parlo amb un i parlo amb l'altre i sembla que no estàs fent res. Home, t'estàs vinculant amb una persona i potser hi haurà persones que li donaran la mateixa importància que tu, però és que potser hi haurà persones que de veritat estan projectant coses en el moment en el que es vinculen amb tu, i és important cuidar, no?, com les emocions de l'altre també.
Noemí?
Sí, m'agrada molt aquesta idea de la responsabilitat, no?, que tenim que tenir tots a l'hora de cuidar els altres, no? I sí que com que està com molt present aquesta frase, no?, que cadascú és responsable d'allò que sent, o sigui, com, bueno, tu no ets, no?, responsable d'allò que generes als altres, potser sí que tinc algú de responsabilitat si puc estalviar-te aquest malestar o aquesta espera, perquè al final tothom necessitem respostes, i quan passa algú i et quedes amb aquest buit, clar, si tu no em dones aquesta conversa o aquestes explicacions, jo ja generaré les meves respostes, i normalment quan falten aquestes respostes cap a fora les busco cap a dintre, o sigui, què passa amb mi que no encaixo amb ningú, què passa amb mi que tothom em fa el ghosting, no? I llavors, clar, des d'aquesta sensació d'insuficiència és que entro a la propera relació, per tant, no sé, aquesta inseguretat com que es va creixent, no? Llavors, bueno, sí que feia una mica com aquesta, no, aquesta intenció, no?, de cuidar els altres. Això em sembla important.
Aquest, Noemí, què passa amb mi que tothom em fa ghosting?
Sí.
És real? O sigui, està inspirat en fets reals?
Sí, tant. Clar, o sigui, les dones que acompanyo, i segurament la Laia i la Sílvia també, no?, estaran d'acord, hi ha una sensació de què passa amb mi perquè només dono amb possibles parelles, o que bé, o sigui, o no valen el mateix que jo, o semblava que sí, però després no, i això fa molt de mal. O sigui, la sensació de semblava que estaven construint alguna cosa, i de cop i volta, sense cap explicació, passem d'una relació que semblava de parella a no ser parella, a no saber res de tu, a que no sigui una relació previsible. Clar, això genera molt de malestar, no?
I després, què hauré fet malament jo, no?
Tota l'estona. Clar, llavors això afecta molt a l'autoestima, perquè... I com que apareix una necessitat de controlar alguna cosa, llavors, com no puc controlar el que tu et passa ni el que tu sents, per tant, començaré a controlar-me a mi mateixa. O sigui, com m'haig de mostrar, què haig de dir, què haig d'expressar, què puc proposar o no en una cita o una relació per tal d'encaixar i ser perfecta per l'altre, no? Llavors, aquesta inseguretat, no?, que es repeteix perquè em trobo amb aquest tipus de relacions molt superficials i molt líquides, on de cop i volta... no sé, em deixen d'estimar d'un dia per l'altre, clar, això fa molta por, no? Per tant, és una sensació molt generalitzada de què passa conmigo.
I són, en general, són homes, estem parlant de relacions, sobretot en el cas que tu tens, sí, d'heterosexuals, no? M'imagino, i homes i dones, no?
Clar, és el que més acompanyo, o sigui, parelles heterosexuals, i clar, jo acompanyo les dones, però, clar, tampoc no vull generalitzar perquè potser també hi ha dones que no assumeixen aquestes converses, no? Potser quan em toca a mi dir que no, o ho sento, no vull continuar, potser tampoc no estic com assumint, no?, aquest tipus de converses. Però, bueno, per lo general penso que és veritat que hi ha una tendència que els homes, doncs, potser des d'aquesta cultura més evitativa, potser pels rols de gènere, doncs, bueno, els hi costa més exposar-se a converses més vulnerables, no? I potser les dones això ho maneguem una mica millor, però... és veritat que les dones ens enganxem més. Potser els homes tenen més facilitat per entrar i sortir dels vincles, per aquest aspecte més evitatiu, i les dones, com deien les meves companyes, doncs hi ha aquesta necessitat de comprendre i d'entendre per què jo no.
Què té a veure la nostra autoestima, Sílvia Llop, amb el fet de dir no o de no poder dir-ho?
Perquè al final, quan tu tens l'autoestima ben col·locada, entens que el que tu sents és vàlid i que ho pots expressar i que tens tot el dret del món, no? I no penses que el que tu diguis tindrà un poder tan absolut a una altra persona que la destrossarà viva i la seva vida ja no tindrà sentit. Llavors, des d'aquesta posició de com jo em sabria sostenir a mi mateix, entenc que l'altra persona també ho sabrà fer, i el que jo penso o sento és important, per tant, és important que li pugui transmetre a l'altra persona. Des d'aquesta posició és molt més fàcil, entre cometes, perquè no és fàcil tenir una conversa així, però és molt més fàcil poder-la tenir i no sentir-te molt malament. I també hi ha una altra part de tota aquesta conversa que estem tenint, que és què fa que hi hagi molta gent que no vol dir-ho i que prefereixi espaiar converses, d'una llarga, es posa excuses abans de dir, mira, escolta, no et vull seguir coneixent. I també una part d'això és el fet de que a vegades no és ben rebut. Llavors, si tu tens l'autoestima regular i tu dius a algú, escolta, ja no et vull seguir coneixent, i aquesta persona comença a qüestionar-te, a fer-te preguntes, però per què? Ets una capritxosa, si no has tingut temps de conèixer-me, com ho pots dir? És que hi ha gent que insulta, hi ha gent que es posa malament quan rep un rebuig. Llavors, si tu no tens l'autoestima ben col·locada i has rebut un parell d'aquestes males contestacions o d'aquests qüestionaments o fer-te sentir com que ets una persona que ets voluble i que no tens un criteri clar, etc., tu vols evitar a tota costa. Perquè, clar, et col·loquen en un lloc en el que et comences realment a qüestionar, pensar si ho has fet bé, si ho has fet malament, si hauries d'haver esperat una mica més, si no... I això és molt desagradable. Per tant, tenir l'autoestima bé fa que tu puguis comunicar-te, però també que puguis rebre i entendre que, escolta, si l'altra persona no li ha sentat bé i tu li has dit el millor que ho has pogut dir, ja no és la teva responsabilitat com l'altra persona s'ho prengui, això s'ho ha de gestionar l'altra persona. Per tant, bueno, quan tu estàs tranquil amb això, pots seguir endavant i també no és un daltabaix molt gran dir-li a alguna persona, escolta, ja no et vull seguir coneixent.
Tu, Sílvia Llop, juntament amb la Noemí Seba i la Laia Sabater, treballeu per tot el món, perquè a través de les xarxes socials arribeu a molta gent i teniu pacients de tot el món. Notes tu, Sílvia, alguna diferència entre països?
És veritat que culturalment a vegades hi ha diferències, sobretot en cultures més fredes, més germàniques, més nòrdiques, és més fàcil que hi hagi aquestes desaparicions o que la gent no vulgui ficar-se en un tema de compartir com em sento, etc, i que estigui a vegades més normalitzat desaparèixer i ja està, no? I és com, bueno, he desaparegut, està clar que no tinc interès. Això sí que ho he notat, i que les cultures més, doncs, més càlides, potser com la nostra, és més fàcil poder tenir certes converses, però bueno, al final les històries sempre són les mateixes, vinguin de la punta del món on vinguin.
Avui a l'Ofici de Viure, ho sento, no m'agrades.
Mahatma Gandhi, un desacord honest és moltes vegades un bon senyal de progrés.
M'agradaria afegir una cosa amb aquest tema que parlàvem amb la Sílvia sobre l'autoestima, que escoltant-la pensava, crec que l'autoestima és una mica la porta que quan la treballes, no, que et dona el dret a dir les coses, no? O sigui, que tu sentis que tens dret a expressar el que sents i el que t'agrada, el que no t'agrada i tenir aquesta mena de converses, però crec que és important remarcar que probablement la incomoditat d'incomodar l'altre potser no marxarà, perquè jo em poso en la situació ara mateix d'haver-li de dir a una persona certes coses i a mi em costa, o sigui, em sap molt de greu.
Sempre hi serà la incomoditat.
Per mi sí, clar, a lo millor per una altra persona no, però a mi em segueix sabent greu dir certes coses, però ara les dic, no me les callo, no, però les segueixo dient. I després crec que estem parlant molt de que moltes vegades no diem les coses per incomoditat. Hosti, jo tinc molt clar que no m'agrades i no t'ho dic per no incomodar-te, per no travessar aquest mal moment, però jo crec que hi ha l'efecte banquillo, que és també molt conegut, no? Que és que hi ha gent que tampoc et vol acabar de dir que no, perquè, bueno, i si algun dia em fas més gràcia que avui? No vull perdre l'oportunitat, no? Llavors, clar, jo crec que depèn des d'on ho treballis, a lo millor l'autoestima la tens molt forta i el que vols és guardar allà a les persones i no perdre oportunitats, que també existeix aquest perfil.
Ostres, no? I aquest efecte, diguem-ne l'efecte banqueta, o sigui, això existeix?
Sí, hi ha persones que van com mantenint les relacions ad aeternum, no? Allò que van parlant, van com poc a poc cultivant-les, però no les acaben de cultivar del tot, i són persones com molt intermitents, que sempre estan allà, però mai hi són del tot, no? I jo crec que aquestes persones, en aquest cas, no és un tema d'autoestima, que pot haver-hi, un tema d'autoestima, però no és el principal motor que els hi porta a no dir-te les coses clares, sinó, bueno, mirar molt per un mateix.
Sí, en relació a l'autoestima, Noemí, algun comentari?
Sí, em conec escoltant a la Laia. Clar, ara estem parlant d'aquesta persona que no diu que no perquè realment no li interessa, no? O sigui, i vol mantenir aquesta persona per si de cas. Bueno, potser aquí el que hem de tenir cura és la persona que sent que té aquesta relació a mitges, que sembla que sí però no, perquè m'estic quedant o perquè estic mantenint una relació on jo me n'adono que aquesta persona no s'implica al 100%, no? Si jo vull una relació i l'altra persona em dona alguna cosa a mitges, clar, aquí potser la conversa ja on està. Per què l'altre no ho diu? Que ho hauria de dir, però per què no ho diu? Bueno, per què em quedo jo a una relació on me n'adono que aquesta persona no m'ofereix algú que per mi és el que necessito, no?, en aquest moment.
Aquí potser hi ha un element important d'autoengany, no? Perquè la persona confia, no?, que potser pensa, bé, sóc jo que ho estic interpretant malament, no? I confia que l'altre sent coses que no sent.
Sí, i si ho connectem amb això de l'autoestima, a vegades com que em costa validar les meves pròpies necessitats. I, bueno, i potser no em sento del tot bé perquè aquesta persona no està tan disponible com m'agradaria, o no m'inclou a la seva vida, o potser el seu ritme és molt més lent que el meu, però hi ha una sensació de, bueno, potser jo demano massa, potser sóc molt exigent, potser, clar, si sempre, no sé, obro aquestes converses tan incòmodes, és que al final tothom se'n va, no? Per tant, bueno, apareix com aquesta necessitat d'anar justificant alguna cosa que en el fons a mi no m'està encaixant.
Diu la Sílvia Llop, per què et costa tant dir no? No és que vagis coixa d'assertivitat, és que alguna cosa dintre teu es remou quan marques un límit. Potser per por del conflicte, males experiències passades, dificultat per sostenir emocions incòmodes. Tu creus, Sílvia, pel que fa a les emocions incòmodes, que n'hauríem d'aprendre més i millor a sostenir-les?
100%. És que si sapiguéssim sostenir-les millor i expressar-les millor i no fos algo que ens posés molt del revés, realment el món aniria millor en general. Perquè moltes vegades hi ha moltes actituds o a vegades explotem perquè no hem sapigut gestionar una certa emoció i llavors ha agafat tant espai dins nostre que al final actuem d'una forma que dius, ostres, igual s'ha manat la pinça aquí, no? Llavors, si fóssim capaços també de dir, bueno, estic transitant aquesta emoció. Aquesta emoció no és una emoció que és còmoda, no m'està agradant, no estic anant al Tibidabo amb aquesta emoció, ¿vale? No m'agrada. Però m'està passant, llavors què faig amb això? Necessito parlar-ho amb algú? Necessito comunicar-li a X persona això que m'està passant? Necessito que passi una mica de temps per veure on acaba aterrant aquesta emoció? Si comencem a fer-nos aquestes preguntes, podrem gestionar-ho millor. I clar, quan ens gestionem millor a nosaltres, gestionem millor les nostres relacions. I si gestionem millor les nostres relacions, això fa que aquestes persones amb les que ens estiguem relacionant també puguin tenir millors converses. I al final també estàs ensenyant a una altra persona a comunicar quan tu li comuniques alguna cosa d'una forma assertiva i tenint en compte els seus sentiments, perquè al final és veritat això que deia la Laia, de que mai serà còmode comunicar segons quines coses, perquè si tu tens una mica d'empatia et poses en el lloc de l'altre i penses, jolín, les vegades que a mi m'han dit, mira, ja no m'agrades, no et vull seguir coneixent, i jo estava super il·lusionada i a mi em va trencar el cor, jo ho entenc, o sigui, no vull fer sentir així a l'altra persona, però tampoc et pots obligar a estar amb una persona només per no trencar-li el cor. Llavors al final, bueno, doncs has d'acostumar-te a dir, bueno, hi ha coses, hi ha converses que s'han de tenir, i llavors jo trio tenir-les perquè sóc responsable de mi i també tinc una certa responsabilitat en l'altra persona.
I si l'altra persona, per exemple, és un amic, no et costaria més el greu que et sabria dir-li ho sento, no m'agrades, o de la manera que li diguessis?
Sí, però clar, quina és l'alternativa, Gaspar? L'alternativa és anar aguantant una persona, no? Aquesta persona que tu saps que li encantes, que voldria estar amb tu, tu no vols i tu saps que no voldràs, perquè això són coses que se senten, sobretot si ja coneixes molt a la persona, tu saps si vols o no vols estar-hi. Llavors, l'alternativa a dir-li, escolta, no vull estar amb tu i no voldré estar amb tu, és deixar que pensi que potser en un futur estareu junts, lo qual li està bloquejant totes les possibilitats de poder tenir una relació real i de poder estar disponible emocionalment, perquè està penjat de tu. I això és una putada molt gran per la persona que ho rep. O sigui, al final, a vegades pensem que li estem fent un favor a algú, no dient-li alguna cosa, i no l'estem fent cap favor, perquè l'estem deixant enganxat o enganxada en un lloc on realment no tindrà el que està buscant.
I esteu d'acord?
Sí, o sigui, està clar que si és un amic, que és la pregunta que feies ara al final, no? Jo crec que ha de ser molt més complicat, perquè saps que, bueno, que possiblement l'amistat, no, rebrà, no, d'aquesta conversa i no saps fins on arribarà. I entenc que sí, o sigui, que no hi ha alternativa, que s'han de dir les coses. Però penso que en el cas de que sigui un amic, jo sí que potser revisaria una mica com és aquella persona, què conec d'aquella persona i de quina manera crec que jo dient-li, no, el puc fer sentir menys malament.
Sí, és possible dir la veritat sense ferir?
Depèn molt de l'altre. Jo crec que depèn. Jo crec que ferir una mica és inevitable, perquè a tots ens dol, no?, que ens rebutgin d'alguna manera, encara que sigui una manera molt maca, ens dol. Però sí que a mi m'agrada, pensar que ens podem esforçar una mica en trobar una manera millor per a aquella persona. Si no la trobem, doncs mira, així és la vida, no? Però sí que penso que si coneixes a la persona encara tens més oportunitat de fer-t'ho venir d'una manera que sigui més agradable. Penso, que entenc que és una opinió molt personal, però ja et dic que aquesta part com de tanta transparència a mi no m'acaba de quadrar, no?
Pel que fa a la reacció de l'altre, no sé si, Noemí, tu has conegut o has vist o tens amb tu dones a les quals els fa por la reacció d'un home pel masclisme social que ha existit sempre.
O sea, sí, però no tant en aquest context d'una primera cita que potser has de dir, mira, no m'agrades, no vull continuar, però sí que hi ha relacions de llarga durada, no? O sigui, jo sempre dic que quan estàs en una relació que parla de com tu te sents o allò que t'ha fet mal o el que sigui, no? Quan poses a la taula alguna cosa que no està funcionant i això acaba en conflicte, és una relació com a mínim complicada o de violència. O sigui, no hem de tenir por a la reacció de l'altre, perquè això el que fa al final és que aprens que no pots expressar els teus sentiments. Per tant, són relacions on, per poder mantenir aquella persona al teu costat i estar més o menys bé, entén-me, eh? O sigui, el més o menys bé, entre cometes, són relacions on no pots ser tu mateixa, no pots expressar això m'agrada, això no m'agrada, perquè són persones que es posen a la defensiva, no? Tota l'estona. Llavors, per mi és un punt a revisar molt important. Si estàs en parella i parlar de com te sents és un problema en la relació o és igual a conflicte, tu no t'has de revisar. Si potser sóc massa, si és que sóc molt intensa, és que potser estic demanant, no?, coses que no puc demanar. O sigui, el tema no és el que tu estàs sentint. El tema és que tens davant una persona que no pot sostenir la teva vulnerabilitat. Per tant, la forma de protegir-se és pues, atacant o qüestionant-te o fent-te dubtar molt d'això que tu estàs sentint, no?
I de persones així, n'hi ha moltes. Hi ha més violència verbal de la que ens pensem. Ja no parlo de física, sinó verbal.
Sí, o fixa't que potser, no sé si verbal, que a vegades també, però potser a vegades no ens hem d'anar als extrems. O sigui, parlem d'una violència com molt més sutil, però potser estic parlant de que no m'agrada com, no sé, aquesta conversa que hem tingut o no m'ha agradat aquest comentari i ja deixo de parlar dos dies. O et faig, no?, aquesta ley del hielo, no?, que es diu, o potser minimitzo els teus sentiments o et poso aquesta etiqueta de ets molt intensa, ja estàs otra vez, no?, amb aquesta història és molt passada, no? Llavors, és una sensació interna de, bueno, dins de la relació, anar com trepitjant un camp de mines, no?, i amb molt de cura perquè no sé ben bé què puc dir o no dir perquè tinc por que l'altra persona reaccioni, no? Llavors hi ha una sensació interna de ara que estamos bien, bueno, pues no saques los temas, no? Llavors quan, no? Si quan estem malament no podem parlar perquè això és igual a un conflicte molt gran i quan estem bé no vols parlar perquè tens por, no?, a trencar, no?, aquest moment que tenim ara una mica, no?, de tranquil·litat, pues bueno, cuidado, no? Però sí, i tant que passa, sí.
Diu la Sílvia Llop, l'assertivitat és la capacitat de dir la teva veritat sense ferir. Quan tens una autoestima sòlida, entens que no ets el responsable de la frustració de l'altre, el teu temps i pau mental són innegociables i un no a temps estalvia setmanes d'ansietat. Ostres, tant de bo ho tinguéssim tots interioritzat, això, oi, Sílvia?
Ai, sí, i seria tan guai que fos fàcil, perquè ho llegeixes i és com, sí, sí, tant. Després et trobes en situacions, en relacions, i costa, perquè al final, clar, també tenim molt en compte què és el que volem. El cervell és una mica una caixa tonta. Tu li poses els programes i el cervell diu, vale, doncs anem-hi. Llavors tu imagina't que estàs començant a conèixer algú, es portes unes quantes cites, estàs il·lusionat amb aquesta persona i tu el que li dius al cervell és jo vull tenir una relació amb aquesta persona m'encanta. Llavors què passa? Que quan passen coses que ja t'estan fent veure, banderes vermelles, no? Que són coses que fa l'altre o que diu l'altre, que ja veus que, ai, ai, sembla que igual no anem pel mateix camí. Però el cervell, tu li has donat una ordre molt clara, que és, vull estar amb aquesta persona. Per tant, què fa el cervell? Comença a esquivar totes les banderes vermelles i comença a intentar donar explicacions a les coses que passen. Ai, ja no pot quedar tant. Bueno, és que m'ha dit que tenia més feina aquesta setmana. Vale, excusa. Què més? Doncs ara resulta que abans escrivia mogollón i ara ja comença a no escriure't. Bueno, és que clar, és veritat que m'ha dit que aquesta setmana venia a visitar-lo, el seu cosí, no sé què. Llavors tu comences a buscar un munt d'excuses que si tu ho veiessis fredament, o sigui, si tu només veiessis els fets de forma freda, sense el teu objectiu al cap, es veuria molt clar que hi ha hagut un canvi de comunicació, que hi ha hagut un canvi a la forma que té d'expressar-se, que hi ha hagut un canvi en l'interès, però clar, com tu li has donat l'ordre al cervell, vull que aquesta persona sigui la meva parella, el cervell va amb això, que és el que tu li has dit. Llavors, és clar, tot quan ens expressem, quan diem, ostres, sento que no m'estàs donant l'interès o l'atenció que em donaves abans. Què passa? Aquesta conversa, això que pot semblar molt fàcil quan ho escoltes, es converteix en una cosa molt difícil perquè va en contra de l'objectiu que t'has marcat. Perquè si tu li poses això sobre la taula, l'altre et pot dir, mira, doncs sí, he perdut l'interès i això no t'interessa. Per tant, clar, és fàcil, entre cometes, dir les coses i ser assertiu si no tens en compte que tu tens uns interessos darrere i que a vegades els teus propis interessos o els teus propis objectius o desitjos fan interferència amb això que hauries d'estar posant sobre la taula o hauries d'estar dient.
I no creus que valdria la pena, Sílvia, que la persona, ja quan té la primera cita, o a la segona, vaja, o a la tercera, digués aquestes coses clares? És, sí, per, no, el que tu dius, o sigui, el meu temps i pau mental són innegociables. Eh? Un no a temps m'estalviaria setmanes d'ansietat. Eh? Per tant, posa't les piles i parla clar i català. Bé, català no ho sé, però clar.
Sí, seria fantàstic si la persona et fes cas. Ara, la persona també té les seves motivacions i els seus interessos i les seves pors i les seves motxilles, per la qual que tu li diguis, digue'm les coses clares, no significa res. No t'imagines la gent que m'escriu dient, si a la primera cita els dos vam estar dient que odiàvem el ghosting i que així no es tracta la gent i que s'ha de tractar la gent amb respecte i que mai faríem ghosting, endevina qui m'ha fet ghosting. Doncs aquest senyor, que a la primera cita se li omplia la boca dient que ghosting no, perquè sí, en el teu cap és molt lògic, però quan han passat dos o tres cites i tens X interessos o X coses darrere, ja no veus tan clar el de no fer ghosting, saps? Llavors, seria ideal que tothom poguéssim dir, escolta, que el meu temps no és negociable, digue'm les coses a la cara i bé, i que l'altra persona ho fes, però no som així.
Laia?
És que, escoltant, ara m'està rient molt amb això que deia, no?, del ghosting i d'aquestes situacions, perquè és que és veritat, no? Sona com impossible pensar que una persona que t'ha dit les coses tan clares o que tu li has dit ho farà i pot acabar passant. I estava pensant tota l'estona com en el tema de les emocions, no? Perquè crec que sempre tenim com aquest debat intern de dir esto es el cor i el cap, no? Jo no crec que sigui el cor el que ens fa quedar-nos i el cap el que ens fa dir marxa d'aquí. Jo crec que si connectéssim més amb les nostres emocions reals, són les nostres emocions les que ens diuen deixa-ho estar allà, no? Tant la persona que no s'està expressant perquè no està connectant amb emocions o amb sentiments com poden ser l'empatia, el respecte cap a l'altre de més, com el que està rebent aquesta ambivalència i s'està quedant perquè al cap li diu, bueno, és que hi ha gent que té molta feina, bueno, és que clar, l'altra persona també té dret a fer les coses diferents. Quan tu te'n vas a les teves emocions reals, més enllà de que t'agradi la persona, que és estic incòmoda, estic neguitosa tot el dia, tota l'estona estic com apàtica o estic trista o noto que inclús dormo malament, quan jo me'n veig més al cos i les meves emocions, allà realment tens el tancament que necessites si li féssim cas. El problema és que, clar, normalment no li fem cas a les emocions i des que treballo més amb tot aquest tema del sobrepensar i de més, me n'adono que precisament com que anem al cap a trobar les respostes, encara ens fem més bucles, perquè és que des del cap mai sabràs qui tenia la raó. És que potser era veritat que aquella persona anava molt enfeinada. El tema és, a tu això et senta fatal i què fas aquí si això et senta fatal, no? O sigui, per mi el camí té molt a veure amb connectar més amb el nostre cos i amb la nostra part emocional que amb l'objectivament correcte o no.
Efectivament, la Laia Sabateo acaba de publicar Cómo dejar de dar vueltas a todo, deja de sobrepensar las cosas y confía en ti. O sigui, és embolicar la troca amb el pensament. És un gran tema de la psicologia, sí. i del nostre dia a dia.
Sí, sí. I amb aquest tema que parlem avui de no m'agrades, no? Ara tenim molts pacients a consulta amb dubtes sobre si li agrada una persona o no, precisament per això, perquè ai, és que és una molt bona persona, ai, és que m'estima, ai, és que és treballadora, ai, és que és tal, però alhora no m'atrau, però alhora sí, però no ho sé. Clar, quan tu te'n vas al cap, s'obren tantes opcions que ja comences a dubtar, al final és un dubte constant del teu propi criteri. És que potser m'atrau, però no lo suficient. Què és que t'atragui algú suficient o no? Clar, tot això enreda molt les relacions. Llavors, en les teves emocions, en el teu cos, tens moltes més respostes, que és tu tens ganes d'estar aquí amb aquesta persona o quasi que l'empenyaries cap a una altra banda, no? Tens ganes de compartir aquest espai en l'aquí i en l'ara, una cosa que tenim totalment oblidada, no? I a mi també em costa molt. Què està passant, no? Quan marxem cap a l'esfera del pensament, és un caos, realment. I estem tots molt acostumats a estar molt en què penso, què hauria de fer, com ho hauria de veure. Clar, jo crec que hem de fer tot aquest camí de reconnectar amb les nostres emocions.
Pensem massa, Laia?
Jo trobo que sí que és, que probablement és inevitable, eh? Però és la gestió que fas quan et veus enredat a pensar. Normalment ho intentem solucionar pensant més. Si estic en un bucle, vaig a pensar què m'agrada d'aquella persona. Clar, és que ni connectes, és que dius que ara mateix no m'agrada res. No, estic desconnectat. Llavors, tornar a connectar amb les emocions és un camí que jo trobo que és difícil, que moltes vegades ha d'anar acompanyat d'alguna mena de teràpia, però hem de tornar a reconnectar amb això perquè estem tots molt rígids. I a les relacions es nota.
Dius, és força habitual que la major part de les persones que acostumen a sobrepensar sentin que no descansen mai del tot. Segur que saps de què parlo. Quan sembla que ja estàs més tranquil amb la teva relació de parella, comença a preocupar-te excessivament la feina, etcètera, etcètera.
Sí.
Aquesta, el pa de cada dia.
Aquesta insatisfacció que tenim. També crec que hi ha com una creença molt agafada. Ara en les relacions també passa, però ens ha passat sempre en altres esferes, no? Podria haver-hi alguna cosa millor. No? Sempre, bueno, amb aquesta persona estic bé, però i si m'estic perdent algú amb qui estaria millor? Aquesta feina estic bé, però i si hi ha una feina millor per mi? Aquesta idea de quan arribi X jo seré més feliç també ens fa pensar molt, ens fica a buscar objectius, no? Com arribo a aquesta felicitat, no? Com traço tot aquest caminet? Llavors és normal que pensem molt, clar, estem, també esperem molt de la vida, no?
Sí, en l'àmbit de les relacions, Sílvia Llop, aquest i si, tu també el veus?
No veig tant el i si podria aparèixer alguna persona millor. O sigui, aquesta no és una problemàtica que a mi se'm consulti massa. Fins al punt que no he fet, jo crec, cap contingut o curs, no tinc cap lliçó sobre això, perquè realment no és la gran preocupació. O sigui, per mi la preocupació que més ve quan comences una història amb algú és que pot desaparèixer en qualsevol moment. I si no funciona, més
por,
que...
O sigui, la por, no?
Sí, el connectar amb la por i amb les experiències que has tingut, perquè al final una de les contrapartides d'ara tenir tanta facilitat per poder conèixer gent i tenir cites és que evidentment no connectaràs amb tothom ni tothom connectarà amb tu. Per tant, hauràs d'aprendre a rebre rebutjos, i molts. Sí. Llavors, clar, quan ja n'has rebut uns quants, arriba un moment que comença, diguem que en el teu cervell s'obre una carpeta que és tothom em rebutja. I quan tens aquesta carpeta oberta, ui, cuidao. Perquè, clar, llavors cada cop que coneixes algú nou, tens aquesta por de si desapareixerà i et farà ghosting o si no voldrà estar amb tu o si estarà superbé amb tu i llavors d'aquí uns dies se li girarà la pinça i et dirà que ja no vol estar amb tu. Llavors ni tan sols estàs gaudint de les estones en les que tot va bé i aquesta persona sí et mostra un interès perquè sempre hi ha aquesta carpeta oberta de ei, que després vindrà el rebuig. Llavors això és el que a mi més em ve normalment i tots els pensaments en bucle que venen arrel de creure que algú t'abandonarà o et deixarà o et rebutjarà.
Clar, és que, tornant a l'exemple que et posava abans, Sílvia Llop, no, de la comparació entre generacions, potser hi ha persones que en una altra època no haurien estat tan rebutjades. Vull dir que estem preparats per rebre tant de rebuig, per rebre tants nos com ara?
Ah, no ho sé. Això cada persona s'haurà de plantejar. A mi, si em poses en una balança com era abans i com és ara, em quedo amb ara mil vegades. Però pel simple fet de que a consulta també veus a molta gent que ve de uns pares que, bueno, potser s'han estimat, però clarament no són parella o no tenen un amor de parella ni senten un amor de parella i sí, ja sort i encara s'aguanten. Perquè, clar, n'hi ha molts que no s'aguanten, però com, bueno, jo m'he casat per tota la vida i és el meu primer nòvio i l'últim nòvio i no he conegut res més i tampoc em sabria relacionar amb ningú més, això és el que pensa la gent, llavors allà m'he quedat. Clar, evidentment hi ha parts positives i parts negatives de no haver pogut triar gaire i d'haver pogut triar massa, està clar. Però si a mi m'ho poses les dues coses i em dius què tries, jo em quedo amb les 5 milions de rebutjos que he rebut a la meva vida i amb la persona que he triat molt conscientment per compartir la meva vida.
Val. Sí, no vas arribar als 5 milions, m'imagino, però uns quants els vas tenir, no? Dius, sí, en el passat, en una altra vida, no?
Bueno, una altra vida, sí. En aquesta mateixa vida uns anys enrere, i ja ho saps tu perquè a més sempre t'ho explico.
I tant, i sempre recordo també el títol del teu primer llibre.
Sí que t'encanta aquest títol.
Sí, vols que el recordi jo o el recordes tu?
L'has de dir tu, Gaspar.
Després el diré. Vale. Aviam, Noemí, pel que fa a la carpeta dels rebutjos.
Sí. Clar, ens plantegem molt si avui dia podem sostenir o no aquest tipus de rebuig i jo penso que abans de sortir de la conversa, no, hem d'estar una mica preparats i també jo fer-me la pregunta de com estic en aquest moment emocionalment amb mi mateixa, com està la meva autoestima, quina ha estat la meva història, no, com més recent, perquè a vegades potser vinc d'una ruptura, bueno, de fa poc temps, encara estic com molt tendra i m'estic exposant a tenir relacions o a conèixer persones i segurament aquest rebuig m'afectarà més perquè jo vinc, no, en emocionalment amb certa, no sé, no, com vulnerabilitat. Però és veritat que si jo sento que el rebuig em desestabilitza tant, tantíssim, potser aquí sí que t'ha fet un treball, no?, de teràpia, perquè potser aquesta relació present m'està obrint ferides que són meves però que no donen resposta a el que està passant ara, no? O sigui, una cosa és que, mira, aquesta persona m'ha rebutjat, jo estava il·lusionada, joder, no, això m'ha tocat una mica, estic unes setmanes potser una mica més malament, vale, ok. Però això ja em porta a que em qüestiono a mi mateixa. Connecto amb aquest dolor d'insuficiència, de sentir que hi ha algú malament amb mi. Si és tan fort aquest sentiment que fins i tot jo amb certa perspectiva em puc adonar que potser, ostres, no ho justifico tant amb aquesta relació, perquè potser aquesta persona la coneixia fa 3 setmanes, un mes, no? I és com que objectivament em costa una mica entendre per què m'afecta tant si tampoc no la coneixia tant, no?
Llavors hem d'anar a les ferides d'infància?
Sí, jo penso que a vegades si sentim que en el present ens desestabilitza tant aquest tema, hem d'entendre una mica d'on ve, no?, aquesta ferida, perquè potser el present està reabrint constantment, no?, la meva sensació i por de que em rebutgin, perquè potser la meva vida hi ha hagut molt de rebuig, no? Llavors hem de reparar potser més des de la nostra història i no tant patendre, o sigui, com esperar que aquesta persona i aquesta relació em doni un final diferent a la meva vida, no? És com intentem resoldre en el present una ferida que jo porto arrossegant potser des del passat, no? I això fa pues, que potser m'esforci molt amb les meves relacions, potser fins i tot que me'n digui, no?, amor, que posi massa a les meves relacions, perquè al final és com que a través d'aquesta persona jo per fi trobaré la meva pròpia autovalidació, no? I això és perillós perquè ens col·loquen en un lloc, no?, com una mica d'inferioritat respecte als altres, però ja ens col·loquem nosaltres, no?, en aquest lloc com una mica per sota, no? I això, bueno, ho hem de revisar, això.
Ens trobem a la recta final d'aquest programa amb la Laia Sabater, la Noemí Seva i la Sílvia Llop. Ho sento, no m'agrades. Laia, ens estem deixant alguna cosa important?
Estava pensant, no sé si és important.
Estava sobrepensant o no?
Estava sobrepensant una mica. Creia que em dona la sensació que estem en una època, en una etapa, on les persones tenen les expectatives d'abans d'un amor per a tota la vida amb les dinàmiques d'ara. I crec que això està generant una mica de discussió, no? Perquè al final, si tu et fiques en un app de cites buscant aquesta expectativa passada, no?, de l'amor és per tota la vida, però les dinàmiques d'ara no ens donen ni per sostenir 2 anys, aquí alguna cosa haurà de passar, no?
I estàs d'acord, Sílvia?
Sí, la veritat és que sí, perquè crec que hem de començar a obrir la ment a altres opcions, com poder tenir relacions molt felices i que no durin tota la vida, no? O sigui, és com aquesta creença que ve del passat de que una relació exitosa és la relació que ha durat per sempre, i no és veritat. Hi ha relacions que han durat per sempre i que han sigut una porqueria, i no només una porqueria, sinó maltractament, etc. Per tant, poder pensar, jo puc tenir una relació que duri 3 anys, 5 anys, 20 anys i que sigui una relació que jo m'he sentit feliç, entenent que les relacions passen per moltes etapes, evidentment, i hi ha males etapes, etc, i estem allà, no? Però que jo he sentit que ha sigut una bona relació per mi, una relació que m'ha nutrit, que m'ha fet créixer, que m'ha fet aprendre, i que està perfecta tal com ha sigut. I poder deixar anar la idea de que una cosa dura per sempre, perquè és un dels problemes principals que fa que ens quedem encallats en relacions que no funcionen, que ens estan fent mal, que ens estan ferint, que ens estan baixant l'energia constantment, perquè estar al costat d'una persona amb la que ja no t'entens, amb la que sents que no t'està complint aquests mínims que tu potser necessites d'una altra persona per ser feliç al seu costat, ens mina molt l'autoestima, l'energia, i és important que cuidem de la nostra autoestima i la nostra energia i que triem una bona persona. I algú que ha pogut ser una persona meravellosa durant un temps, arriba un moment que els nostres camins es bifurquen, que volem coses diferents, i és el mateix que passa amb les amistats. Hi ha amistats que poden durar per sempre i altres amistats que has tingut un bon recorregut i després arriba un moment que dius, és que veig que no tenim res en comú, que no tenim objectius en comú i que ja no ens entenem. I no passa res, això no invalida tota la història que tenim darrere, no? Llavors, si comencem a deixar anar aquesta idea del per sempre, el per sempre al final simplement serà un subproducte de que la relació funciona durant un any, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50, i pot donar-se que una relació funcioni per sempre, evidentment, però no hauria de ser l'objectiu. L'objectiu és simplement anar veient on estem en cada moment, si necessitem treure temes importants, si necessitem arreglar coses, si necessitem fer teràpia, i llavors anar veient fins on ens porta, i que un per tota la vida sigui simplement el resultat d'una relació que és feliç de forma continuada.
Jo agafaria també aquesta idea de, que potser ha fet falta, no?, anar a un discurs més polaritzat, no? O sigui, abans aguantàvem tot i ara estem en un punt on hem connectat molt amb les nostres necessitats, desitjos, no?, validació emocional, això és perfecte. Però penso que ara ja que hem d'anar com a un discurs com una mica com més neutre, no?, en el sentit de, bueno, potser hem d'acceptar també que dins de les relacions sí que hi ha un punt de, a vegades, de cedir o un punt d'esforç, però hem d'aprendre, suposo, i això és molt individual, quin és l'esforç per tal de lluitar un vincle que realment no funciona o quina és la incomoditat que jo puc sentir dins d'un vincle però que forma part de la part de creixement dins de la relació, perquè hi ha coses que canviaré i milloraré i que forma part, no?, de l'evolució de la parella. I clar, això és el que penso que costa molt, no? I era una mica el que deia la Laia, de potser ara no sostenim res i els dos anys és, bueno, ja està, això es complica massa. Bueno, es complica massa perquè realment és una relació que no funciona i que et fa patir, per tant no ens hem de quedar en una relació que ens fa patir, o m'està generant la incomoditat de que aquesta relació mostra coses de mi mateixa que potser puc fer diferent.
Són la Laia Sabater, la Noemí Seva i la Sílvia Llop, als quals agraïm que hagin vingut avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, tenint tantes pacients com teniu. La Laia Sabater acaba de publicar Cómo dejar de dar vueltas a todo. El llibre de la Noemí es diu Amate y mucho, del 2022. I el best-seller de la Sílvia Llop, Mándalo a la mierda.
Ja ho ha dit.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyores. Fins una altra.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Aquestes últimes setmanes amb en Sergi Torres hem estat parlant de la bellesa del conflicte i l'últim dia ens parlava de com es pot enriquir la nostra perspectiva gràcies al conflicte. Ara bé, jo et preguntava i et pregunto, Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Què passa amb el nostre punt de vista? I hem de renunciar al nostre punt de vista quan hi ha un conflicte?
Quina pregunta més bonica, gràcies per fer-la. Fixa't, dins del que anomenem autoindagació o l'acció de mirar-me per conèixer-me, és important veure com veig les coses, com les sento, com em relaciono amb la vida, amb mi mateix, amb els altres, amb les meves pròpies emocions. És molt important aquest reconeixement. Però un cop aquest reconeixement ha estat fet, ha estat dignificat la manera de ser, aquesta manera de ser ja està completada, ja està complerta, ja ha estat viscuda. Aleshores s'ofereix un ampli espai de recorregut, de descobrir què hi ha més enllà de la meva manera de ser. Com s'accedeix a aquest espai? A través de deixar anar la meva perspectiva. Però fixa't que no és el mateix deixar anar la meva perspectiva quan jo estic en lluita amb una altra perspectiva, que deixant a la meva perspectiva quan la meva perspectiva ja ha estat vista, ja ha estat gaudida, ja ha estat reconeguda, aleshores la deixo perquè vull veure més. Per tant, no hi ha un sacrifici, no hi ha una renúncia en aquest deixar anar, sinó que hi ha una decisió voluntària de voler conèixer més com se sent certes emocions, com em puc relacionar de forma més profunda, com puc sintonitzar amb un amor més profund. Tot això està disponible si deixo anar la meva manera de ser, que tant em meravella i agraït estic per ella.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
A la nostra audiència també, moltes gràcies. Una abraçada.
Ooh. It's so many months and so long since I've been.